teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom, doncs nosaltres aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio traient les llumetes, les estrelles, els paquets, perquè avui jo tinc la sensació que la gent ja no vol veure res de Nadal, o sigui, ara, i fins i tot les rebaixes ens han sentat una mica, ara rebaixes, o sigui, és com cíclic, a mi que no m'agrada la monotonia, és difícil viure en aquest món on tot són tradicions, on tot és, mira, ara tocar això, ara tocar allò. Sort que el Mobile World Congress continua a Barcelona i, per tant, això sí que ens agrada que vingui cada any i estarem preparats per això. Va, saludem el chatbot del Pop-Up. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Dilluns, audiovisual. Tinc molta curiositat per saber com serà la pel·lícula Barbie que s'estrenarà aquest any. Serà un 2023 de color rosa xiclet. Em fa dubtar per què la dirigeix Greta Gerwig, directora molt canyera. Potser criticarà els estereotips. Ja veurem. Avui al Pop-Up rebem una directora de televisió i actriu Carla Lladó. Després parlarem amb les autores d'un compte d'actualitat via TikTok. Està portant cua. Es diu Actuality i s'ha posat al nivell de visualitzacions de les grans capçaleres informatives mundials.
Doncs, clar, jo parlava d'això i el chatbot, l'Enric, deia això de Barbie, perquè aquest any serà el 2023 l'any de Barbie, d'aquesta pel·lícula que s'ha d'estrenar, però, clar, sospitem que deu ser una crítica, entre cometes, no?, o trencar estereotips, tenint en compte d'aquesta directora. Margot Robbie, el Ryan Gosling són els que fan de Barbie i de Ken. Jo també tinc ganes de saber cap on va tot plegat. Diuen que les nenes han continuat demanant Barbies aquestes festes, veurem. Moltes coses a dir, va, anem per feina.
Al Pop-Up, amb la Mariola, estem a la guàrdia, res no se'ns escapa. Al Pop-Up, gent actualitzada, oh. Al Pop-Up, amb la Mariola, estem a la guàrdia, res no se'ns escapa. Al Pop-Up, gent actualitzada, oh. Al Pop-Up. Casi son las seis, me perdí otra vez. Tú te has ido con tu puta. Yo no pagaré tu multa. No quiero ser Pim, quiero ser Rapunzel. Quiero vivir en Frozen, me congelo la pezuña. Mis penitas no son tuyas. Ya no volví a ver a ese manager. Te enviaba fotos, tetas y pensaba que era tuya. Yo pensaba que era tuya. Ay, mi corazón, dale de beber. No sabe rezar, pero canta la aleluya. Sabe cantar aleluya.
T'estàs preguntant qui és que canta això? Va passar pel Pop-Up, és la Meme? Perquè, clar, aquests dies Autodefensa, una sèrie, i Machos Alfa, l'altra, són dues sèries que coincideixen en el temps a les plataformes de streaming. Machos Alfa és una comèdia escrita i produïda per l'equip de La que se avicina, que ens mostra una colla d'amics desconcertats per l'empoderament femení. I Autodefensa és la primera sèrie produïda per Filmin i és una autoficció partint de les vivències de dues noies joves a Barcelona. La Belén Barenys, coneguda com a Meme, és una de les actrius de la sèrie. La vam veure com a corista, per exemple, de Rigoberta Bandini, és la cosina de la Paula, però Belén Barenys té tota una història i també dins del món de la música. Això es diu Mátame, Meme 2022. Ara li he sorprès molt a ella.
Mariola Cubells. La tele que es mira a les xarxes.
Què, t'ha agradat la lletra de la cançó de la Meme?
No l'havia... reconegut, però sí, sí, m'encanta. A mi esta tia m'agrada molt el que fa, el que diu, com ho diu. Encara que me passa una cosa i és que me n'adone dels meus prejudicis i de la meua mojigateria quan la escolte, perquè dona una espècie de respingo. És a dir, hi ha una part d'incomoditat que és fruit de la meua mala educació, que em produís tot el que fa, és a dir, va passar amb la sèrie d'Autodefensa, però o sea, ho valorem moltíssim, m'encanta que estiguen, em pareix super necessari que hackers del sistema, com són aquestes ties, i la lletra, clar, és que és tan agosserada que a mi No sé si m'entens.
Sí, haurem de convidar la Belén Barenys perquè el dia que estrenin Barbie, la pel·lícula, ens parli d'això.
Jo estic convençuda de que Barbie arriba per trencar estereotips, perquè si no, de què? És a dir,
però que anirem vestides de rosa tot l'any, ja t'ho dic jo, encara que sigui per reivindicar.
Ja saps que a mi el rosa m'agrada molt i jo l'he reivindicat quan no s'estilava i, a més, el reivindiqué com a, en fi, com a manera d'estar al món, és a dir, al marge del seu significat. Llavors, jo crec que sí, que sí, que se trencarà tots els... Jo crec que no ens va a decebre. Tinc la sensació, eh? Jo espero molt, també, t'Edwig.
Sí, no? Esperem molt d'ella, perquè, clar, ella, qui va dirigir Mujercitas, també, no? O sigui, té un discurs molt reivindicatiu. Clar, jo deia això perquè realment no hem coincidit en les estrenes, però sí que les he vist alhora, Autodefensa i Machos Alfa, i m'ha esclatat una mica el cap, no? Perquè són dues coses tan diferents, una molt mainstream, l'altra, doncs, un petit èxit, diríem, molt petit a Filmin, però petit, que se n'ha parlat molt. Clar, a mi Autodefensa potser no m'ha fet tant de contrast perquè seguia a la Belén Barenys, a la Meme, a Instagram. I per tant...
Sabies del seu espírit.
Clar, com que les stories d'Instagram s'assembla molt al que ella fa a la sèrie, perquè és molt real, doncs no m'ha sorprès tant. Però tu, després farem el rànquing de plataformes, a veure quin és el més vist, però tu m'has dit una cosa en el nostre WhatsApp aquest de les Marioles. M'has dit, clar, costa molt poc defensar Autodefensa i costa molt defensar Machos Alfa. Exacte. Argumenta'm això.
Doncs mira, Autodefensa queda fenomenal. Tu estàs en qualsevol grup, mínimament erudit, mínimament posat amb este tipus de ficció, i dir que t'agrada Autodefensa et col·loca en el lloc bonic i bo i guai i cool del món audiovisual i de l'entorn, diguem, feminista, no? I de lo políticament correcte en aquest aspecte. Perquè ho té tot, és a dir, és agosserada, es situa en un altre lloc, té un discurs completament insòlid, ambiciós, amb dos ties superxoves, trencadores, i està molt bé. Però Machos Alfa està primer en... I a més, Autodefensa està en Filmin. Llavors, Filmin ja li dona aquesta espècie de...
Més d'autor.
De pàtina, exacte. Machos Alfa està en Netflix, amb tot el que significa Netflix per a lo bo i per a lo dolent. Està feta per el grup de La que se avecina, Aquí no hay quien viva, per els germans Caballero, que estan molt acostumats al mainstream i a...
Tot el popular.
A tot lo popular. I, a més, contar una història, diguem, més bàsica, més grollera, no seria la paraula, no? Més per a tot el món. Llavors, tu, quan dius que Machos Alfa també està bé, és a dir, està ben contada, està ben construïda, està ben interpretada, intenta anar una miqueta més enllà, encara que vagi dirigida a un públic majoritari, un públic, bueno, para todos los gustos, no? Que es diu, que no és exactament així, perquè, diguem que té subtextos la sèrie, també.
A tu t'ha agradat, però et costa molt argumentar-ho, no?
Me costa molt argumentar-ho davant d'un públic, és a dir, l'altre dia em va passar amb un públic, no diré quin, que era pues, estava guionistes, directors, actors, creadors de tot tipus de l'audiovisual. Llavors jo vaig dir, érem 12 o 13 persones, vaig dir que m'havia agradat Machos Alfa i es va fer un silenci. Un silenci que era dit, ¿cómo te puede haber gustado? ¿Vale? A mi m'ha espantado, que era el subtexto, però tampoc s'atrevien a dir-me era una merda, perquè no és
però és que Machos Alfa és un mirall del que hem d'erradicar,
sí,
no? Una mica.
Sí, és un mirall, però per alguna gent no és un mirall, per alguna gent és un producte
no se senten trash, interpel·lats.
Sí, és un producte trash, és un llenguatge bàsic que no poden tolerar en el món audiovisual. Llavors, a mi em sembla tot el contrari. A banda d'una altra cosa, que és una sèrie per a gaudir, és una sèrie divertida, és una sèrie lúdico-festiva, no? Que no, vull dir, que no li hem de demanar a totes les sèries que trenquen els paradigmes.
Després mirem plataformes, està número 1 a Netflix, crec, no?
Està número 1, porta número 1, i a més, és insòlit, a mi m'ha passat amb gent que no m'esperava que li agradara, saps? És a dir, que m'han dit, sí, efectivament m'ha agradat. I jo la reivindique, la defense, és a dir, davant de qui siga, eh?
O sea, mira, doncs davant d'una persona que va dient que sí amb el cap, sembla que està d'acord amb tu, avui tenim Mariola amb nosaltres, una dona amb qui fa molt de temps que jo tenia ganes de parlar, en sap molt de televisió, bona nous formats, i a més està a punt d'estrenar una obra de teatre, que això és el que m'ha sorprès realment, Coitus, la comèdia, al Teatre del Raval, és la Carla Lladó, comunicadora, directora de projectes a la Vínia. Hola, Carla, com estàs?
Hola, quin gust estar aquí, eh?
Anaves dient que sí a tot el que deia la Covells,
no?
Sí, no?
Perquè he de dir que segurament sembla poc purista per aquells que es dediquen al gremi, però a mi també m'ha agradat. He de dir que ja l'he vista tota, sí. i que és, no voldria dir simple, però realment...
Senzilla de vore.
Sí, és fàcil. Sí, i crec que està bé aquest missatge de cara a aquella gent que de forma distesa té ganes de veure alguna cosa. Doncs està bé, jo també sóc de les teves. Sí.
Hi ha diverses parelles de diverses tipologies. Correcte. I sempre, doncs, clar, a més hi ha una influencer, que a mi, és una trama que m'ha agradat molt.
Està molt bé construït, i personatge, sí. I el món que conta, és a dir, perquè jo crec que sí que és una miqueta...
Està molt bé.
És una miqueta paròdia, però està molt bé, sí, sí.
No, i deu passar cada vegada, passa més cases, això, eh?
No, i tant.
Que jo quan he de gravar un vídeo poso un ardo allò, diuen que cansat Déu, és tenir aquesta persona aquí a casa. Bé, jo no sóc influencer, però vull dir que es grava i has de buscar bona llum, no, Carla? Per poder arribar al nivell del que feu a la tele.
No, ara ja anem cap al lloc este lletxia que s'està acabant lo de que tinga que ser bonic tot a Instagram.
Home, depèn de l'edat que tinguis, depèn de l'edat que tinguis.
Depèn del que vulguis mostrar, no?
Jo no penso eixir lletja als vídeos.
Per això mateix, que la llum és el que et treus a
res. És important, la llum. Jo he de fer una confessió, que qui em va ensenyar a posar-me bé de cara a la llum va ser el Mario Casas.
En sèrio?
Amb una entrevista re personal, eh? No res, sempre amb aquest angle una mica pujat, una miqueta, perquè així la incidència de llum...
Però amb un selfie, per exemple, dius.
Com amb un selfie, exacte.
Molt frontal, no?
No molt frontal, exacte. Has d'aixecar el braç una miqueta, sí, per aquella gent que...
Si ho diu Mario Casas, com tu comprendràs.
Per favor.
Clar, perdona, ell queda perfecte sempre. Per molts anells de llum que diguis, o sigui, jo crec que la llum natural, davant d'una finestra és on quedes més bé, això.
I tant, sí.
Ho has comprovat també. I al matí, no?
Exacte, i al matí.
Vaig aprenent poc a poc. Escolta, Carla, amb la Maria del Covell cada setmana fem el rànquing de les plataformes digitals del més vist, i clar, a TV3 sempre hi apareix...
Sempre.
Un programa que tu vas dirigir una temporada, que és el Joc de Cartes. El vas dirigir una de les primeres temporades. En tu, això et sorprèn que encara continuï en el rànquing dels més vistos?
La veritat és que, i sobretot, sent dels més vistos, però que enguany és amb l'audiència més extraordinària.
I la quota també
és bestial. Sí, francament, realment no em sorprèn, perquè trobo que més enllà de que el format dona de si, no, al final la gastronomia crec que és un bon claim per a aquella gent que li motiva, o mínimament li interessa, o si no menys, que diu, ai, me'n vaig a cap de setmana no sé on i no sé on anar. Doncs ja tens aquest rànquing, precisament, que podeu fer aquí de tele, doncs de restaurants, no? Però el Marc Ribas, doncs, ha fet un creixement i una evolució com a personatge bestial, no? Mostra més enllà de ser un cuiner a l'ús, que el podem veure també a Cuines, però ja és ell.
Ja és presentador.
Ja és presentador. Jo crec que tot això ha captat molts ítems, moltes coses, molts components, perquè la gent segueixi enganxadíssima. Jo he estat 4 anys, aquest any ens han atorgat a tots un Ondas, perquè al final això ve des de la primera fins a la darrera, no? I escolta, és un gust.
He de confessar-te, jo era jurat en ese moment, i he de dir-te que va ser unanimitat total.
Mira, petons.
No, va ser unanimitat.
Va ser unanimitat total, és a dir, en altres categories va haver més debat, però en este era com, sí, o sea, sense cap tipus de dubte.
I els de fora de Catalunya què diuen de Joc de Cartes, Mariola?
No, però això, que eren tots de fora, és a dir, el grup que estàvem allà érem tots de fora, menys jo que...
I què valoraven, què deien?
No, clar, hombre, valoren televisivament parlant, sí. Perquè també podem juzgar un format de Canal Sur o un format de Telegà, no?, o de qualsevol altra autonòmica. Però és de veres que el Joc de Cartes era la originalitat, per supost, i després esta espècie de trasfondo que el deia... Que deia Carla, que ha anat més enllà d'un programa de tele, no? Que és que ha sentat, diguem, precedents, que té un predicament entre la gent que va més enllà de lo que és televisivament.
No, i que també té territori, que això està molt bé, no?
Sí,
perquè
sí,
és
sí,
això,
sí.
És
un bon programa.
Hi ha hagut molt de color amb les veus, per exemple, no? Amb el català, que això és preciós,
exacte.
No? De diverses zones. No sé si tots els programes que toquen temes locals acostumen a funcionar, no ho sé.
No tant, no. Costa molt. Fer territori crec que és important, i que és un segell que qualsevol cadena territorial demana. Però és complicat, perquè ens agradi o no, comercialment parlant, no? Moltes vegades a les grans ciutats és on trobes més diversitat, i el reclam. però costa. Uh-huh. I el joc de cartes aconsegueix això, per
clar,
exemple.
Arriba... Una de les coses precioses també d'aquests programes és que són persones anònimes, no? O sigui, sí, que ja no anem en els mediàtics de sempre, no? Que són persones anònimes, però clar, televisivament parlant, s'han de fer càstings, no? A mi això em sorprèn sempre i molt, tant, no? Perquè no tots els anònims funcionen,
sí,
no?
Es fa, i no vegis
és
quina tasca.
És el més important, gairebé, no?
Sí, sí, és la base. Al final, tu has de saber quins personatges tindràs, més enllà de que la gent sempre pregunta, no? Però hi ha un guió estipulat, no? El guió de la gent no, és natural i són així. Però evidentment has de fer un càsting i és immensament molt dur aquell càsting, perquè has de trucar tots els restaurants primer de la temàtica concreta, de la zona concreta, i després entrevistes que duren una hora en moltes ocasions, no? Fins que fas una prèvia, et quedes amb 8-9, que són els que vas a veure en persona.
La importància... Escolta, jo no sé digues si te passa a tu, ja fa 5 anys del joc de cartes. Jo treballava a la tele i quan jo vaig fer càstings a anònims i demés, jo crec que el que es demanava en aquell moment, estic parlant de fa 10-15 anys, era molt més senzill que el que es demana ara. La gent arriba a fer tele, a eixir en la tele, ja molt més baquetejada, sí, és a dir, clar, molt més maleada. Sí. No? Llavors és molt més complicat.
Encara perquè... és més difícil, no?
I fins i tot tu, com a assedor, com a responsable televisiu, ja demanes a l'altre que siga dicharachero, no sí sé si m'entens.
Sí,
és a dir,
sí,
que
sí
abans no passava.
No,
jo no sé
era,
si això ara...
Era tot el contrari,
verdad?
Però clar, és que estan ja molt... que ja saben sí molt la tele, sí, pràcticament sí, sí, saben com sí, tu. Sí. De vegades et lluiten coses i dius, aviam.
Total, no? Clar, s'ha de vigilar sí molt, no? Perquè, per exemple, en el cas de Masterchef han tingut problemes en aquest aspecte, no? De dir coses que d'apretar-lo, no? Que no s'obri el forn perquè hi hagi més xitxa. Clar, suposo que això també s'ha cuidat, no? Molt el joc de cartes.
Queda molt viciat, però sí, sí que és cert que es cuida absolutament cada detall i després que és fonamental que a part de l'equip no els tenim sempre junts perquè no es filtri informació entre ells, que tinguin... Sinó, que no es perdi, al final, també el focus que és un concurs. No? Més enllà de l'astronomia, que al final l'excusa és el concurs, evidentment, però està molt bé...
Això és molt important que dius, eh? Perquè a mi no m'agrada gens quan s'intenta amagar una cosa tan senzilla com això. És entreteniment i és un concurs. I la cuina és el trasfondo.
I és dels programes que va més a cavall de les xarxes socials, que això també hi ha una certa polèmica, que a mi sempre que hi han hagut, em sembla, que les últimes temporades, com dos programes que tot eren dones, i no hi ha hagut molta polèmica, sinó que s'han portat bé, s'han ajudat unes a les altres.
Sí.
I la gent m'enviava tuits, Mariola, mira, aquest programa, allò que deies de les dones, és veritat, clar, això?
Oh, i tant, ens m'agrada molt, fer aquell... fins i tot aquella confrontació, no?, final, i veure que entre elles s'ajudaven, que es donaven... es deien coses boniques, no? I francament és això, volíem demostrar també... Va sorgir.
Va sorgir així,
cal
no?
dir-ho, que va sorgir, pensàvem que no, i finalment entre elles es van fer amigues i van pensar, ostres, és el reflex en el que volem, no?, la sororitat i tot el que anem intentant
clar
lluitar.
És que fa il·lusió, perquè la gent es pensava, clar, això triomfa perquè hi ha polèmica.
Sí, exacte.
No? I en canvi va tenir una bona audiència.
Molt bona audiència.
No? I quatre dones portant-se bé. Jo vaig pensar, mira, sí, doncs molt bé.
Clar que
no?
sí. És un gran bonic premi, aquest.
Actualment, d'altra banda, a banda del joc de cartes, que, per cert, nosaltres vam coincidir al Fora de Carta, tu i jo.
Correcte.
Que això sí ara triomfaria molt,
Sí,
jo crec que va ser avançat.
Sí, massa avançat.
Va. Tu recordes aquest programa?
No. Que després, debat.
Després del joc de cartes feia un debat.
Vale, ja sé.
I nosaltres aquí al Pop-Up fèiem que la gent votés i llavors jo anava allà a dir els resultats.
Fora de cartes, sí.
Clar, va massa avançat.
Era massa modern.
Massa modern, clar.
Ara triomfaria.
Massa trencador.
Ja està, ja ho he dit.
Ara funcionaria.
I actualment també, Carla, estàs dirigint, he vist els crèdits que el Fet a Mà també el dirigeixes?
També.
Soc molt fan d'aquest programa.
M'encanta
aquesta
idea.
De Televisió Espanyola a Catalunya, un programa que posa en alça la feina dels artesans, no? I he fet unes descobertes catalanes que...
I no tens ganes de posar-te a fer alguna cosa? Perquè jo sí només penso, ui, si a mi això se'm donava molt bé, m'agradava.
És que són molt difícils, amb un fraser, d'un vidrier, o sigui, són molt difícils.
Clar, alguns
però
alguns
són,
sí.
A mi em posa la pell de gallina.
És aspiracional.
No, és preciós,
És
més,
bonic.
Tot és molt gent jove, que és la tradició de la família, però actualitzada, no?
Doncs ja venen 11 capítols nous.
Ah, m'encanta.
Nous, vull dir, més. I amb...
idea és teua?
No, aquesta no. Aquesta cal dir que és una proposta del propi Juan Avellaneda, que tenia en ment fer alguna cosa amb artesania, posar-la en valor, i llavors ja estava treballant amb Lavinia, ell, amb un altre projecte, i llavors ho van estar desenvolupant. Llavors m'arriba a mi per acabar d'arrodonir-ho, no? Sí que és cert que hi havia una proposta feta i calia acabar de perfilar algunes coses i del que vam fer.
Mira, l'Avellaneda és un dels que ha vist molt bé el potencial que tenen les xarxes socials.
Sí,
ell va dir,
tant,
he de fer uns TikToks, he de fer uns TikToks ràpids, ensenyant el meu armari, el meu estilisme, enxufa allà el bolso que acaba de dissenyar, ara vull fer un programa que parli dels artesans, és a dir que no, s'ha muntat com un univers molt basat en les xarxes socials.
És molt intel·ligent. Jo he de dir que, més enllà que és molt, molt bona persona, és molt, molt, molt intel·ligent. I això li dona tota la capacitat com per ser ràpid i dir aquí és l'oportunitat i és ara.
I tu creus, Carla, que el fet que tingui ara tanta presència a TikTok, això li dona molta visibilitat? Perquè la gent sembla que sigui TikTok com un parèntesi molt petit de molt poca gent, però jo veig que el conviden a llocs i és per aquests vídeos de TikTok, també, no?
Tu clar, creus? Aviam, cal dir que segons a on el convidin.
Ja,
no?
Ja.
És a dir, al final...
Clar, jo perquè estic molt posada, potser.
Clar,
no,
ell ha estat a Masterchef. Darrerament ha fet com moltes coses, no? Masterchef, amic de la Tamara...
Clar, que va sortir la sèrie de la Tamara, no recordava
Tamara,
això.
El Netflix, llavors tot això, jo crec que ell
sèries,
no ha deixat...
El programa de... Per això ho tenia tot organitzat, ja ho veig ara. Sèries, programa de tele, TikTok...
Perquè ja fa temps.
Ja fa temps.
Vaig coincidir en ell en planta baixa, he de dir-vos que vàrem riure molt perquè va vindre convidat per a assessorar a la gent sobre els looks de Nadal i, per supost, va lavar el meu, que és el que...
No cal que vingui l'Avellaneda
a
dir-ho,
eh? A veure, és que n'hi haven dos allí, dos senyores, que, clar, que anaven amb lo de sempre i, entonces, ahí no n'hi
ha
res que rascar, no n'hi ha res que rascar, pobres, anaven correctes i tal, però, clar, l'única que tenia un look allí diferent era...
L'única dona, no direm senyores, perquè no tens look de dona.
Estava Agnès, la presentadora, però, clar, ella era la conductora de l'assumpte.
L'Agnès, sí.
I és de veres que és molt televisiu, és de veres que és molt proper. A mi em sembla que és un tipus interessant.
Ja portaves el cabell curt quan vas anar?
No, en aquell moment...
Ara a veure què diria d'aquest nou look, que ens agrada molt.
Molt bé, és tendència.
Veus?
Sí, bueno, jo habitualment el porto curt, però m'havia deixat, jo havia portat melena, saps? Però em veia massa... És rúbia del PP. vaig a trencar.
Escolta, sí. Carla Lladó, a mi m'ha sorprès molt, ja havies fet d'actriu, però aquesta setmana hi tornes, no? No sé si estàs en el moment nervis.
Home, la veritat és que sí, perquè a més ja estem acabant de perfilar cosetes. Cal dir que jo amb el Roger Pere m'incorporo el 21. L'estrena oficial és el 21.
Val.
Cal dir que hi ha unes prèvies, però...
Que comencen el 14, sí. Però el 21 ja és l'oficial.
El 21 és l'oficial.
Anem, no, Mariola?
Exacte.
Home, sí, Coitus la comèdia es diu, no?
Coitus la comèdia, amb la productora 23, que la veritat ja els coneixia. Però jo sé que tu estàs sobretot sorpresa perquè dius, fas tan bé teatre, ets actriu.
Clar, no sabia, o sigui, no, se m'havia passat això.
Sí, jo tinc formació tant com a comunicadora audiovisual i com a actriu. Sí que és cert que musical, però no m'ha arribat mai el moment de cantar i ballar,
no.
I sempre he fet més comèdia. No. Llavors, amb el Roger Pere també fa anys que ens coneixem, també amb el director i productor Òscar Contreras, i llavors vam dir, escolta, ha sorgit aquesta oportunitat, crec que és el moment de treballar plegats, i em venia molt de gust. I això, el 21, i molt contents, la veritat.
El
sense parar de treballar
Raval.
Al Teatre del Raval.
Clar, no, i bueno, pots compaginar-ho tot.
Sí.
Una mica boja, perquè a sobre tinc tres filles a tot això, sabeu?
Això també m'ha sorprès, realment.
Sí. Llavors, no arribo a tot, i sobretot, de vegades, a coses escolars, no em sap greu dir-ho, però és una realitat, al final.
Més petites.
Sí, una ja va més sola, farà 10, però la petita té 2, llavors és molt petita. Tot i així, jo sempre dic, no s'arriba a tot, no s'arriba, però amb les ganes i la il·lusió... podem fer-ho.
Ja, a més, és que està sobrevalorat arribar a tot.
Exacte, sí, tens tota la raó.
I no cal fer-ho perfecte tot.
No, perfecte no.
El teatre sí, però l'altre no.
Correcte, aquest és el tema.
L'altre no passa res. No, jo això, vamos, jo ho dic sempre, això.
I com és comèdia, riure al final, dius, ostres, si em ve de gust, no, riure?
Clar, és que jo crec que ara és una època, no?, que tenim ganes, després de tot el que hem passat, la pandèmia i tal. De totes maneres, jo l'altre dia també em va sorprendre tu parlant d'un tema de salut, no?, que tu vas anar al planta baixa i vas parlar d'un tema... Mira, nosaltres l'altre dia parlàvem del tema de visibilitzar qüestions de salut que ens passen, no? Hi ha gent que, per exemple, a les xarxes socials li agrada que tothom digui coses donar ànims, no? I en canvi hi ha gent que s'amaga, no? Tu vas explicar, no?, que per culpa de, bueno, arran d'un dels teus parts, no? No sé si és l'últim o el que sigui.
No, va ser arran d'una operació, però de morenes. o sigui, algo més bàsic, no? Cada vegada es diu...
Que no volies l'epidural, te la van posar i et va fer una reacció, no?
Exacte. Vaig estar una setmana sense tenir mobilitat locomotora, no podia caminar. Amb dolor crònic, clar, evidentment, després de tants anys. Bueno, ja ha passat ara, no?, l'any, i a partir de l'any ja el consideren dolor crònic. Jo va ser un tema que vaig estar pensant molt si dir-ho o no dir-ho, és cert, perquè jo normalment al final sempre dones la vessant més simpàtica, si vols dir, no? És a dir, que jo sempre sóc una persona molt extrovertida, riallera, però aquest era un tema, al final, personal, i que a casa el visc, i el faig viure, no?
I el dolor crònic quin és?
El dolor crònic és de cintura avall, és constant, i és com si fos una ciàtica multiplicada per 1 milió.
Ostres.
Quan la gent em diu, però tant, sí. Pensa que quan tinc la menstruació és molt dolorós, molt.
O sigui, a mi estàs treballant?
Quan estic treballant, mira, una de les tasques que em van ensenyar la Goodman, perquè he estat a la Goodman fent tractament, era que era molt important la força del cap, la gent que no ens veu, no?, que m'estava assenyalant el cap. I és molt important l'actitud. Dius, ja, però hi ha dies que... Doncs sí, hi ha dies que engegaries tot a fer norris, no? Dius, mira, me cago en tot.
Clar.
I jo, la frase que dic és, de vegades desitjaria que m'arrenquessin les cames. I em sap greu perquè hi ha gent que segurament dirà, però què diu, almenys les té, no? Però és insuportable. I llavors el dolor, no saps fins a quins punts són els límits, no? Jo aquest missatge el vaig voler fer perquè m'estava començant a arribar moltes veus i entorns, no?, de que tothom, bueno, tothom, que molta gent havia patit alguna mena de lesió arrel de l'epidural. I arrel d'això, ara estic contenta perquè he rebut tants missatges de gent dient-me que gràcies, que se sent igual, que no són els únics, que no es tornen bojos, homes i dones, més dones, cal dir-ho, que no pas homes, però moltíssima gent, i fins i tot hi ha una noia que s'ha animat a fer una associació d'aquests dolors concrets.
Jo no ho havia sentit mai, en planta baixa.
És que no, el que és molt fort és que tu diguessis no la vull, i te l'acabessin posant,
sí.
I et passés això.
Sí.
O sigui, tu és la teva voluntat, no, també?
La veritat és que sí, perquè a més els vaig estar explicant quines coses em passaven arrel dels parts. Jo he tingut 3 parts, i jo deia, mira, a mi m'ha passat això, i alguna cosa deu de significar.
No ho veies clar.
I no ho veia clar. Llavors era com, jo, el meu cos, no, tots al final ens coneixem, ens escoltem i sabem, mínimament. I jo deia, mira, a mi m'ha passat això, però ets al·lèrgica? No, al·lèrgica no, però m'ha passat això, insisteixo. Per això, per aquests motius, no la vull.
I vas arribar a denunciar? O?
Estic en tràmits, perquè sí que és cert que al final és això, és contra la voluntat i a sobre amb les conseqüències, perquè jo, tot, al final és un cost, fisioteràpia, tot el que suposi, ajuts externs, tot això, i la medicació.
Clar, i suposo que fins ara no ho has dit també, perquè també en el moment que estàs passant tot això, a sobre que, no, que la gent ho sàpiga i...
No volia ser la de, ai, pobreta, ja, no?
Sembla superinteressant.
I al final vaig pensar, mira...
Amb total naturalitat, la veritat.
Sí, i una mica amb la realitat, no?, de la menstruació, les relacions sexuals, és a dir, abarca molts temes. I jo arribar a un metge, no?, que quan em van posar un doctor i li vaig dir, bueno, i això què faig? Perquè ara ja no podré tenir relacions sexuals o la menstruació, què he de fer? No ho sé. Llavors tenia 38 anys i era com, tinc 38 anys, em dius que estaré de per vida així? Clar, em semblava. I jo li deia, és que encara que tingués 85 dels pacients que m'estàs dient que tu tens, jo vull una qualitat de vida mínima. Clar. Encara que tingui dolor per sempre, però uns mínims.
Doncs...
Llavors em vaig fer forta i vaig pensar, ara és el moment.
Molt valenta pel que has passat i tot, i per dir-ho, i per ara tenir aquesta lluita, no? Perquè si hi ha tanta gent que s'ha posat en contacte amb tu, és que realment passen coses i que s'han d'aclarir.
Sí,
no?
Sí, jo crec que quin gran mitjà que tenim, que tant primer la ràdio, sempre ho dic, i després la televisió, que arriba tot arreu, i no sabem de vegades fins a on podem arribar a ajudar. Només amb això que estem fent ara, parlar, fem tantíssim.
Doncs Carla, mira, gràcies per compartir-ho també, no, amb nosaltres. Fem una mica rànquing ràpid, però no tenim gaire
ranking.
Temps.
Sí.
Però volem saber a veure què està mirant la gent. A Netflix, Machos Alfa, ja ho sabem, en segona posició.
Mira, en Filmin, en el sext està, en el quint està Autodefensa. Després hi ha una que jo vull veure, que és una pel·li que es diu Grantchester, que no, encara no l'he vist, però tinc moltes ganes. I està tenint molta repercussió la pel·li d'Albert Serra, que encara no l'he vist perquè em fa una miqueta de mandra, però la labore, labore.
A Filmin cada vegada que entres te la posen allà davant.
La que recomane molt és la italiana, la sèrie italiana Exterior Noche, que va sobre el segrés i l'assassinat d'Aldo Moro.
Està a la quarta Filmin.
Fabulosa.
Sí, Exterior Noche.
Pues la recomane moltíssim.
HBO, què passa?
HBO, Aquellos que desean mi muerte, que és completament prescindible, també t'ho dic. The White Lotus, que està fenomenal, ja ho sabeu, i Harry Potter 4, que és només per als apassionats de Harry Potter, entre les que no estic.
Digues el número 1 de
TV3. Hombre,
el
número 1 de TV3 està Xoc de Cartes, com sempre, però és que cada setmana que estem així amb el rànquing, Mariola, què és? Xoc de Cartes.
A la segona posició, la Déu Arturo, de teatre.
I després està el concert d'Eufòria, que va ser estupendo.
Queda dir que estic als càstings, també, a l'equip.
Ah, sí?
Ah, sí. Ho ha de dir, perquè també són meravellosos. Home,
tant. Hem triat a la persona ideal per venir a parlar de coses audiovisuals.
Bueno, anirem a veure el teatre de la Mariola i jo.
Vinga, us espero,
home,
eh?
Ja t'ho dic.
Home. T'estàs convertint en un especialista en càstings testimonials a Catalunya?
Has vist, eh? Ah, podria ser, eh?
A mi m'encantava fer
càstings.
Però... És molt divertit. I conèixer gent, i conèixer gent.
Oh, i els hi deixeu 2 segons o més? A cada persona.
Una miqueta més, una miqueta més. Sí. Aquest jurat és meravellós.
Sí?
Hi ha una part que és com te sents poderosa per a mal, també. Eh?
Ai, sí, nena, no diguis això. Sí.
Home, perquè depèn de tu. Depèn de tu.
Es pot ser objectiu realment? Es pot ser objectiu perquè no... No es pot ser objectiu,
no.
I si tens informació prèvia d'algú, et predisposa una mica.
Una mica. És inevitable, perquè al final, què ens mou? El feeling, aquestes coses, i dius, ah, mira...
I tu tens càrregues de prejudicis, de tot.
Va, quan s'estreni Eufòria, tornes a venir.
Vinga, fantàstic, estaré encantada.
La segona edició d'Eufòria, doncs la Carla Lladó és una de les que estan en el càsting buscant aquesta gent, doncs que triomfarà els pròxims mesos. Moltíssimes gràcies per tot.
A vosaltres.
I, bueno, molta merda amb l'estrena teatral.
Us espero, eh?
Va, us fem la consulta de 2 quarts. T'has posat mai unes ulleres de realitat virtual, Carla?
Una vegada.
En la vida, i m'encantaria.
Doncs va, les porto dilluns que ve.
En sèrio?
Home, jo també vull, llavors no me les he dut.
O el dia que tornes també les porto.
Però és que no saps quina alegria m'acabes de
dir. Va, dilluns, reacció a les ulleres de realitat virtual de Mariola Covells.
Per favor.
Va, i vosaltres, veniu tots, que us les posarem. T'has posat mai unes ulleres de realitat virtual? Va, una pausa i us escoltem.
La consulta de 2 quarts.
T'has posat mai unes ulleres de realitat virtual? Adéu, adéu. Entren i surten de l'estudi. T'has posat mai unes ulleres de realitat virtual? Va, anem a veure quin percentatge de gent pop-up a les xarxes s'han posat ulleres de realitat virtual. A Twitter, Instagram, a Facebook i a Telegram som Pop-up Cat Ràdio. Gràcies perquè aquestes 2 setmanes o 3 setmanes que representa que eren festives hem pujat un munt de seguidors i, per tant, moltíssimes gràcies per ser-hi. Sílvia Creus, hola.
Hola, Mariola, bon dia.
Tu te n'has posat mai?
Suposo que sí, però no.
Dilluns te les
poses. Sí, el metavers.
Clar, com el metavers. T'has posat mai unes ulleres de realitat virtual a Twitter? Què diuen?
Doncs mira, Twitter un 56% diu que sí. És l'únic lloc on guanya, perquè Instagram el 28% diu que sí i a Facebook el 42% diu que sí. Alguns comentaris que ens han fet, doncs el Marc diu sí i el moble va rebre un cop de katana. El Joel diu el 2005 a la catedral de Santiago de Compostela. La Jordina diu sí, he vist porno, mai més, quina por. L'Adrià diu sí, les meta... abans conegudes com Oculus Quest. Fa temps que no les utilitzo, però els que més he jugat són el Superhot i el Eleven Table Tennis. Després també ens diu un oient a Twitter, oi tant, en els simuladors de vol és una experiència única. Fins i tot hi ha escoles com CESDA ATO que estan explorant possibles aplicacions per millorar l'aprenentatge dels seus alumnes pilot o combat training que ofereix sessions als seus alumnes per millorar els procediments.
Jo ara estic testant fer gimnàstica. Amb les, jo us explicaré. Això és una prova que
però
estic fent.
Però pots estar assegut al sofà i que...
No. Has d'anar amb les ulleres i és com si estigués en una classe de gimnàs. Això jo us ho explicaré algun dia. I parlant del Marc Martínez, que diu sí, i el moble va rebre un cop de katana, jo li vaig fer un trau al meu fill amb la Nintendo Wii.
Està tot inventat.
Que... Tela, això també, El colmo de parlar de xarxes i videojocs. Bé, anem a veure de què parla la xarxa. Molta conversa sobre la situació, evidentment, política al Brasil.
Sí, en paraules com Congrés, lo de Brasil, Brasília, l'etiqueta cop d'estat i Capitoli, ja que l'assalt a les institucions brasileres es produeix 2 anys després i de manera gairebé calcada que el del Capitoli dels Estats Units. Hi ha qui fa broma dient que s'està convertint en l'esdeveniment tradicional que posa punt final a les festes nadalenques.
També és tendència encara al partit del Barça i al Metropolitano i la segona jornada de la Kings League.
Sí, en el primer cas, sobretot per aquesta mena de lluita grecorromana que van tenir Sàvic i Ferran Torres. Sobre la Kings League hi ha conversa amb les etiquetes King League Kings League J2, jornada 2, Enigma i els noms Disco i Nanomesa. I és que la jornada d'ahir va aparèixer un jugador misteriós, Enigma 69, amb màscara i amb el cos completament cobert. D'aquí es va dir que era un jugador de primera divisió en actiu, però que no juga al seu equip, que no està ara mateix en cap equip, i els tuiters han estat especulant amb aquests noms, sobretot Isco i Nanomesa. Últimament el que més es diu és que és Nanomesa perquè se l'ha reconegut per un tros de tatuatge que se li veia al clatell.
Això que anava ben tapat, però anava amb unes bambes que relliscava tota l'estona. Jo vaig ser a la Kings League a la segona jornada, demà ho explicarem amb el Roc, perquè tinc moltes coses d'analitzar. Quan anava a veure Esporcito després de guanyar una mica més i em puja al podi, o sigui, em va fer una abraçada brutal. Bé, és tendència, és trending topic, Inside Job.
Sí, Netflix ha anunciat per sorpresa la cancel·lació d'aquesta comèdia de situació animada de ciència-ficció per adults. És la segona producció que es carrega aquest 2023. El dia 3 va anunciar que la sèrie de ciència-ficció 1899 no continuaria, cosa que va provocar la indignació dels fans, ja que no només estava pensada per evolucionar durant 3 temporades i així es quedarà l'audiència sense saber el final, sinó que en poques setmanes tenia milions de reproduccions i ara s'ha convertit en un dubtós honor, que és la sèrie cancel·lada per Netflix amb millors dades d'audiència.
Surrealista. Què ha unit la NASA i l'astròloga mediàtica Esperanza Gracia?
Doncs la lluita contra una fake news que reneix periòdicament i que diu que hi ha un nou signe de l'horòscop que es diu Ofiuco. La NASA va fer un tuit on deia, un cop més, no hem canviat el zodíac. I explicava una mica que surt cada 2x3 o periòdicament.
Cada principi d'any surt això.
Sí, sobretot. I l'astròloga piulava, és possible que sempre que us diuen que el vostre signe ja no és el que era, entreu en pànic i us ho creieu? Em nego a parlar d'Ofiuco.
Doncs sí, Esperanza Gracia, ens neguem a parlar d'Ofiuco i cadascú que sigui...
Doncs encara és trending topic Ofiuco.
Ofiuco, li estem donant massa protagonisme. Va, fem una pausa i avui volem parlar d'aquesta publicació que es diu Actuality, s'escriu AC, el número 2, i Ality a TikTok, que està generant molt de debat.
El teu camí i el meu es tornen a creuar. Ha passat tant de temps, t'he trobat a faltar. No cal que em digues res, havia de passar. Que tu vols vindre amb mi, jo t'estava esperant.
Els ulls se t'il·luminen, potser mai has marxat. Tu i jo morim de ganes, la vida ens puja al cap. Una cançó sense sentit ens fa embogir. El món va donant voltes i el meu cor diu que sí. I sentir que tot estava al lloc que ho vam deixar, com si res hagués canviat.
Deixa'm que et canti la cançó que mai s'acaba.
Els Catarros i la Fúmiga, dos dels grups més populars de l'escena del pop estiu català i valencià, estrenen l'any component i produint a mitges aquesta cançó. Es diu Cançons d'amor. El resultat és un hit que neix del respecte a l'admiració de les dues formacions que han volgut rendir plegades un homenatge a les seves cançons més conegudes, fent una mena de collage musical amb alguns dels fragments més icònics.
Jo tan rock and roll.
Novetat 2023, Cançons d'amor, Els Catarres i la Fúmiga. Evidentment serà tot un èxit musical. Bé, volíem parlar d'una publicació, vídeos d'un minut, que expliquen l'actualitat de manera directa i senzilla a TikTok. Si ara anem a TikTok i posem això mateix, AC, el número 2, i Ality, Actuality, veiem que, per exemple, acaben de penjar un vídeo sobre Brasil, que té actualment 18.000 visualitzacions. L'anterior parlava de Shakira, està emprenyada amb Piqué, i l'anterior parlava, per exemple, de Kylie Jenner, o barrejat també amb l'estema de Brasil. És aquesta barreja. Aquesta és la clau de l'èxit d'Actuality, no? Fer aquesta barreja i també fer aquests vídeos de manera directa i senzilla. Però és possible que ja sabeu com s'escriu, perquè les seves publicacions les veuen més de 4 milions de persones. És el compte informatiu en castellà més seguit al món, el segon d'Europa, i només hi ha 5 comptes informatius de TikTok que tinguin més seguidors, i alguns són de canals tan tradicionals com el Daily Mail o NBC News. Mira, aquí és un exemple.
5 coses de hoy. El jefe de los servicios de inteligencia de Ucrania afirma que Putin tiene cáncer y que no le queda tiempo de vida. Detenidas 43 personas en Málaga al desmantelar un grupo dedicado a la explotación laboral de migrantes. Científicos de Harvard crean una vacuna para evitar y curar el cáncer cerebral. Hallados muertos a tiros 8 miembros de una familia, incluidos 5 niños, en Utah. Elon Musk deja de pagar el alquiler de las oficinas de Twitter.
Però també poden fer notícies més elaborades, això sí, en menys d'un minut.
5 cosas que puede hacer el revolucionario ChatGPT.
Aparte de responderte prácticamente a cualquier cosa que le preguntes, también puede recrear un logotipo que ya existe. Y ya lo ha hecho con el de Twitter. Pero lo mejor es que puede crear un logotipo completamente nuevo para tu producto o negocio. Puede crear animación 3D, aunque por ahora necesita un poco de ayuda de un programador. También puede componer una canción entera. De hecho, el músico Rhapsody enseña en YouTube cómo usó ChatGPT para crear una melodía pop. Incluso el chat podía inventarse letras. Si estás en un bloqueo creativo, ChatGPT también responde preguntas específicas sobre cómo seguir produciendo música. Lo fuerte es la rapidez con la que da elementos creativos para cada estilo de música elegido. Y por último, un usuario de Reddit le pidió que escribiera un libro de 16 capítulos sobre educación financiera y ChatGPT lo consiguió. Así que también es capaz de escribir un libro entero en un día.
Bé, la Daniela Álvarez es editora del compte Actuality. Buenos días, Daniela.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, sois 5 chicas madrileñas de Torrelodones, tenéis 26 años, ninguna es periodista, pero en TikTok habéis creado la cuenta informativa en castellano más importante del mundo. ¿Estáis sorprendidas del éxito?
Pues sí, la verdad es que sí. Además ha sido todo muy rápido, súper orgánico, sin publicidad. O sea, la verdad es que TikTok para nosotras ha sido algo increíble.
En la biografía de la cuenta de TikTok decís, traducimos los periódicos. ¿Aquí está la clave del éxito?
Sí, 100%. O sea, al final traducimos lo que dicen los periodistas, los medios tradicionales, a un vocabulario fácil, sencillo, visual y de la calle, ¿no? Como si te lo contase de tú a tú.
¿Cómo definís vosotras el producto? ¿Pensáis que es periodismo?
Bueno, al final no voy a entrar en eso porque
llevas una semanita intensa, ¿no? Creo que con ese tema.
Es un debate intenso. Para mí no es lo que estudias, es a lo que te dedicas. Yo haya estudiado periodismo o no, me considero, no voy a decir ya periodista, comunicadora. Al final comunicamos todas las noticias de los medios tradicionales de una forma que ahora las nuevas generaciones quieren ver. Entonces, fuera de si es periodismo o no es periodismo, el mensaje es que llega. Y bueno, pues cada uno que lo trate como quiera, ¿no?
Pues mira, vamos a dejar eso porque tuvo mucha repercusión un reportaje del País, ¿no? Se armó un gran revuelo en las redes sobre eso, pero a mí me interesa especialmente cómo os organizáis y cómo funcionáis. Vayamos pues a vuestro sistema de trabajo. ¿Cuántos vídeos subís cada día y cómo hacéis la selección de noticias?
Vale, bueno, pues siempre hay alguien que se encarga de la selección de noticias, ¿no? Y luego otra persona junto con esa misma persona se encarga de la elaboración de los guiones. Suelen ser 190 palabras, que es un minuto de vídeo. Y bueno, al final hablamos, o sea, siempre nos centramos mucho en política internacional, a no ser que pase algo concreto en cada país. Sobre todo es verdad que nos enfocamos un poco más en España, pero al final todos los medios cada día sacan las mismas 5 noticias, entonces nos enfocamos en explicar aquellas más complejas. Y bueno, luego ya se pasa a las diferentes chicas entre nosotras, que llevamos la edición, el hablar a cámara, el voiceover, etcétera.
¿A qué hora empezáis a subir vídeos? Porque supongo que es importante el momento de publicar, la hora concreta es importante.
No es tan importante porque al final no estamos compitiendo con la exclusiva, digamos, porque sí. Evidentemente no hacemos ese labor de investigación y publicar algo en exclusiva, lo hacemos más explicación, ¿no? Entonces, digamos que alguien ya ha leído o una persona que no está mucho en las noticias ya ha escuchado o ha leído muchas veces que algo ha pasado en Brasil, pero la realidad es que no ha profundizado a fondo. Entonces, bueno, cuando sale a lo mejor nuestro vídeo, aunque sea un poco más tarde de los medios convencionales, pues te interesas y dices, vale, pues en un minuto voy a saber realmente lo que ha pasado en Brasil. Entonces es un poco más con lo que jugamos, pero sí que es cierto que, bueno, tratamos, vamos a ver, no voy a sacar lo que ha pasado esta mañana en 5 días, pero bueno, de 3 a 4 horas después sí que lo intentamos sacar.
A las 12 han salido 2 vídeos. Shakira está muy cabreada con Piqué y se acabó el amor entre Kylie Jenner y Travis Scott, ¿no? Que son 2 de las sí. publicaciones. Supongo que tenéis que conocer mucho el algoritmo de TikTok porque el éxito también es consecuencia de conocer mucho qué es lo que, ¿no? que alimenta, ¿no? El algoritmo.
Sí, al final, bueno, eso siempre es como un poco enigma, nadie lo sí. sabe, ¿no? Si la gente tuviese el secreto sería más fácil, pero bueno, al final si un contenido es interesante, relevante y la gente lo ve hasta el final, eso, y la gente comenta y da likes, y pues siempre se comparte y eso hace que el algoritmo pues te impulse un poco más, ¿no? Y llegue a gente que ni siquiera te sigue.
Y según tú, ¿la clave es también, por ejemplo, decir cosas ya en los dos primeros segundos, por ejemplo?
Sí, bueno, siempre el titular pues tiene que llamar la atención, ¿no? No digo que sea amarillista, pero sí que, bueno, pues que dices, vale, pues en el vídeo voy a aprender esto, me voy a quedar a verlo. Entonces sí que, pues eso, es como el titular, los primeros dos segundos de vídeo, pues te tiene que pues decir, vale, pues necesito ver este vídeo, ¿qué está pasando?
¿Cómo empezó todo? Porque creo que fue en Instagram, ¿no? Que queréis saber qué era el Brexit y no encontrabais ningún sitio que lo explicara de forma sencilla y rápida, ¿no?
Bueno, la historia es, sí, es un poco más compleja que esa, pero básicamente siempre decimos que surgió por necesidad propia. Éramos consumidoras frustradas de noticias. Al final, quien sembró un poco la semillita fui yo al principio, trabajaba en Naciones Unidas y, bueno, al final éramos varias personas jóvenes que teníamos que resumir la actualidad y ir a las reuniones, y al final era la actualidad. Y muchas veces nos frustrábamos en plan, he leído un artículo 10 minutos y todavía no me he enterado de qué narices está pasando en Venezuela. Entonces era un poco eso, ¿no? O quedaban cosas por hecho que a lo mejor no teníamos que saber. Simplemente el hecho de que es un referéndum. Evidentemente ahora tú piensas que todo el mundo lo tiene que saber, pero es que al público al que yo me enfoco, a lo mejor no tiene que saber lo que es un referéndum. Entonces tener un poco esa sensibilidad de explicar las cosas que no todo el mundo tiene que saber.
Decirlo claro, rápido, corto, que es lo difícil, ¿no? Habéis dicho que hay algunos medios de comunicación tradicionales que os han copiado un poco la fórmula.
Sí, claro.
Pero no, la pregunta también es, claro, se necesitan como muy recursos de vídeos, de imágenes, todo eso, ¿cómo lo hacéis, no? Porque en Internet, claro, hay también los derechos de autor. ¿Qué hacéis con todo eso?
Bueno, hay muchas imágenes que están libres de derechos de autor, luego también hay muchos bancos de imágenes, también están páginas como Europa Press, Reuters, que te proporcionan todo ese tipo de imágenes.
No sé si ahora mismo ya os podéis dedicar a eso, o sea, ¿es vuestro trabajo principal?
Sí, full time.
¿Desde hace mucho? Porque ¿cuándo nació la cuenta en TikTok, más o menos?
Hace unos dos años, diría yo. Al principio, bueno, TikTok no monetiza. Bueno, sí monetiza, pero a las empresas no, en plan es un poco complicado y tampoco es que monetice muchísimo. Entonces, bueno, buscamos otros sitios de financiación, como puede ser publicidad, luego fuimos a algún fondo de inversión, algunas empresas, agencias de representantes.
O sea, bueno, gente que ha invertido en ese proyecto porque no podéis monetizar como empresa, ¿no? Entiendo.
Bueno, ahora sí.
Ah, vale, ahora entiendo. Pues nada, muchísimas gracias, Daniela Álvarez, editora del compte de TikTok Actuality, que està triomfant moltíssim amb el nou llenguatge, la nova manera de comunicar directa, ràpida, i doncs dient coses durant tot el minut. Gràcies, Daniela, una abraçada.
Gràcies, hasta luego.
Bé, doncs això, fa pensar, perquè és veritat que són vídeos super ben fets, que comuniquen molt, molt, anem tan accelerats que no tenim temps per moltes coses i, per tant, això els ha portat a dedicar l'èxit de visualitzacions. Tornem demà amb més coses. Adéu-siau.